Cosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Ah, sí, a la UPV Ràdio. A la producció està Sarizorio i als micròfons Álvaro Pérez i Pablo Andrés. Què tal, Álvaro? Benvingut.
Encantat. Un dia més.
Un dia més. Pablo, benvingut.
Bona vesprada.
Què tal? Bueno, primer ens hem de disculpar amb els oients perquè este és el primer programa que gravem amb Pablo a l'estudi i no se fem responsables de tots els errors que, desgraciadament, puga cometre Pablo. Estàs ahí en el punt de mira. Avui.
Estic tremolant, tremolant estic.
Ja m'ho imagino. Vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu més informació i actualitat a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047, i al YouTube, al nostre canal, que se diu Microcosmos, i que tenim tots els programes penjats. També a radio.upv.es, on trobareu tots els programes, i si ens escolteu des de la ciutat de València, 102.5 de la freqüència merengada. En fi, en este segon programa de la temporada, de la segona temporada de mes, de què parlarem, Álvaro?
Anem a parlar de missa.
De missa?
Concretament anem a parlar de música relacionada amb la missa i, en especial, la missa de Rèquiem.
Vaig a fer memòria, no? Recordem que la missa de Rèquiem és l'ofici en la litúrgia cristiana, especialment la catòlica, en la que ret homenatge als difunts.
Correcte. És per això que s'eliminin de l'ofici de difunts aquelles parts de la missa ordinària que puguen fer referència a l'alegria, com són el glòria, el credo o l'aleluia.
No anàvem a repicar les campanes.
No, clar. En un enterro no toca, no? Este últim número, l'aleluia, se substitueix pels tractus, no?, que són els cants litúrgics propis de la quaresma i de l'ofici de difunts.
Però, Mario, si et diguem que parlarem de rèquiems, quina música és la que et ve al cap?
Home, quan a mi me diuen la paraula rèquiem, em ve al cap una música. El famosíssim Rèquiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, obra que va deixar sense acabar, ja que va morir abans, com molt bé conta la pel·lícula Amadeus, no? O un capítol del Simpson, que sí, també és referència.
El Simpson, sempre ho tenen tot,
és bibliografia de referència. Però, és este el primer Rèquiem, Álvaro?
No, Mario, no va ser el primer, perquè el primer que es conserva és el de Ockeghem, i es pensa que va ser escrit al 1461.
Com has dit, al 1461, al ple segle XV, a les acaballes del Renaixement. El que està clar és que els compositors de totes les èpoques han volgut posar música als textos i a les oracions de la missa de difunts.
Sí, altre exemple que em ve al cap, també de finals del Renaixement, és l'Officium Defunctorum del compositor patrio de Tomàs Lluís de Victòria.
Correcte. Esta missa de difunts va ser composta pel compositor espanyol al 1603, 8 anys abans de morir.
Thank you. Molt bonic, la veritat, este Libérame del Rèquiem de Tomàs Lluís de Victòria. Bé, que no hem dit, estem així parlant de Libérame, Introitus, Aleluia, no sé què, però no hem dit quines són les parts del Rèquiem. Álvaro, per favor, il·lustra'ns.
Vinga, va, vaig a explicar-ho. La missa de Rèquiem consta de les parts de l'ordinari de la missa, que l'ordinari són les parts que no varien mai en cap missa, es fan sempre. Exceptuant el credo i el glòria que s'eliminen del Rèquiem.
Sí, per tant, el que hem comentat abans,
sí,
no?
Que és massa...
alegre.
Clar.
No anem a estar en l'enterro cantant. El aleluya, ai, que bé,
bueno,
glòria.
Cantar es canta, però en un sentiment...
Sí, amb altre significat.
En definitiva, queden el Kyrie, el Sanctus i el Benedictus, i l'Agnus Dei.
L'Agnus Dei, que sí que varia, perquè l'Agnus Dei en l'ordinari de la missa no de difunts acaba dient... dona nobis pacem, dona'ns pau, i en la de la missa de difunts diu dona eis requiem, dona'ls el descans etern. I què més tenim per ahí?
Correcte, i després el que conforma el propi de la missa, que són les parts variables segons l'època de l'any. No es canta el mateix el dia de Nadal que en estiu o avui al programa de Microcosmos.
Efectivament. Què és el que trobem a la missa de difunts?
Tenim el tractus, el gradual, la seqüència famosa del Dies Irae, i durant l'ofertori trobem un text diferenciat a la resta de misses. Uh-huh. Per descomptat, ja ho havíem dit abans, l'Aleluia no es canta en esta missa. Finalment I trobem el Libérame.
El que estem, que ara està sonant, el Libérame de Lluís de Victòria, no?
Exacte. Sí que és de veres que alguns compositors han inclòs el Pie Jesu, que és una barreja entre els últims versos del Dies Irae i els últims de l'Agnus Dei.
És un mix, no?, que al final diu allò de Pie Jesu Domine, dona eis requiem, sempiternam, que és Jesús piados nostre Senyor, dona'ls el descans etern. Este és altre exemple de Rèquiem, en este cas clàssic, no?
Quina meravella, vull sí, dir, sí. És com ahí, com lluitant contra
sí,
la mort, no?
Se nota que t'imagines un quadre allí llegant, no? La mort davant sí, sí, de tots, sí. No?
Esos colors oscurs.
Sí, sí.
Efectivament, és el Rèquiem de Michael Haydn de 1771.
I és cert que no sols tenim rèquiems a aquesta època, també al romanticisme tenim rèquiems memorables, com és el cas de Bruckner al 1849.
Sí, este es el Rèquiem de Bruckner, concretament l'Agnus Dei, no? Cordero de Dios, Cordero de Déu, no? Que lleves els pecats del món. Tot i que un dels Rèquiems...
Cordero de Dios...
Ixa és, ixa és. Tot i que un dels Rèquiems més famosos del romanticisme, i probablement... Ai, estic llegint el teu text, Pablo.
No passa res.
Hauries d'haver-ho dit tu.
Ara, ho repetis jo?
No, no fa falta, ho acabo dient jo. Que probablement un dels Rèquiems més famosos de tots els temps, quin és? Doncs és este d'ací.
La Mesa de Rèquiem de Giuseppe Verdi. Molt peliculero, no?
Totalment. De fet, s'ha utilitzat molt al cine, pel seu caràcter, diguem, escènic, heroic... Jo tocaria el bomboi, eh?
Sí, sí, totalment, totalment.
I els plats.
És de certa mena. A més, sona com si fos un cor d'una òpera de Verdi, tal qual, no? Més que una missa de difunts.
És genial.
Però estem parlant, anem a veure, això és microcosmos, música dels nostres temps, i estem així escoltant de Ockenheim, de Tomàs Lluís de Victòria, romanticisme, clasisme... On està el segle XX,
per favor? A veure, per arribar al segle XX s'ha de parlar de tot el que hi havia abans, no?
Ah, això està bé.
Ara arribem al segle XX i anem fins al 1913, quan Frederick Delius comença a treballar en el seu Rèquiem.
La veritat és que és meravellosa aquesta música, del 1913.
Així és, i ja estem al segle XX.
Este era el segle XX, no? Del que parlàvem. Vale, vale.
Notem aquests acords que ja són més densos, i les melodies un poc més quebrades. I vos puc contar de Delius que ja està treballant en aquesta música quan va esclatar la Primera Guerra Mundial. I aquest motiu el va donar un
motiu, no?
Sí, motivació per a continuar escrivint aquesta música i finalment la va dedicar als artistes caiguts en la batalla.
Que bonic.
Jo sóc el nou, però el motiu del motiu m'agrada, vull dir, és una frase ahí.
O sea, jo comencé...
Mario Coelho.
No, però és veritat, vull dir, no? Comences a escriure un Rèquiem i de sobte... esclata la Primera Guerra Mundial, dius, bueno, això ho vaig aprofitar, això li vaig donar així de segur.
Això serà trending topic.
Això serà trending topic, efectivament. I jo no he pogut obviar el fet de que el text està com en anglès, no?
Exacte. Hem de destacar que no es va basar en el text del llatí tradicional de Rèquiem. El que va fer és agafar textos que ell mateix va escriure, junt amb el seu amic Heinrich Simon, i va confeccionar el Rèquiem.
De fet, sembla que hi hagué polèmica perquè quan es va publicar no hi havia cap referència a l'autoria de Simon.
És un aleluia molt interessant, no, Álvaro?
Sí, i no sols per la música, sinó perquè aquesta aleluia, si ens fixem bé, pareix que també diga la paraula Alà.
Alà, sí.
De fet, consideren que era un Rèquiem anticristià.
Sí, o sea, realmente sembla que Delius pensava anomenar un Rèquiem pagà, no?
No havien dit algo de lo de que els aleluies no...
Exacte, bueno, además es especial porque es una aleluya inclosa en un Rèquiem, que habíem parlat abans. L'aleluya no s'inclou dins de la missa de Rèquiem. I este sí, no? Però què més trobem al segle XX?
Anem a seguir avançant en aquest segle i fem una xicoteta parada en 1947, on trobem el Rèquiem de Maurice Duruflé, que no s'escapa molt de l'estructura clàssica del text de difunts. Thank you.
Bé, això exactament és el Rèquiem de Duruflé, no?
Sí, correcte. Com deies, Mario...
No, jo no, el dia Pablo.
Ho he dit jo, però no passa res.
No estic atent,
No estàs atent, Álvaro, sí. Estem així...
La dreta, no, l'esquerra, ho tens clar?
No passa res, Álvaro, vinga. Havia dit jo que el que l'anava a liar era el becari i tu l'estàs liant.
Jo ho estic portant.
És que sí, no pot ser, Álvaro, va, per favor.
Vinga, anem a seguir, senyor, doneu-me l'oportunitat. El que anàvem dient. L'estructura d'este Rèquiem és prou clàssica, això sí, eh? Inclou únicament el Pie Jesu, com hem comentat abans, que ho feien alguns compositors.
És el Pie Jesu, meravellós, del Rèquiem de Duruflé.
Quina meravella, no?
És fantàstic.
Vull dir, jo quan em muiga vull que em posen això.
Sí,
vull dir,
totalment.
És com
totalment.
Que posen un llitet ahí de plomes i te'n vas
exacte. I
volant.
A més, el que està dient, no? Jesús piadós, nostre senyor, dona'ls el descans etern, no? Però bé, seguim avançant en el temps. I què és el que trobem a la dècada dels 60, Pablo?
Doncs a l'any 1962, Benjamin Britten acabà el seu War Rèquiem, el Rèquiem de guerra. Anem a escoltar un poc.
Una música meravellosa que, a més, sona a difunts, eh?
Totalment.
Britten li dona aixec caràcter.
Les campanes ahí presents.
Sí, sí, exacte. Unes campanades advenedizas, no?, que diuen.
Sí, i si ens fixem en el text, Britten combina textos originals de la litúrgia catòlica amb poemes del soldat britònic Wilfred Owen.
Bueno, Wilfred Owen, que va ser soldat i va servir durant la Primera Guerra Mundial, no, Pablo?
També va ser poeta, crec jo, no?
És, ahí està.
De fet, els poemes que Britten inclou en aquest Rèquiem es va escriure ell mateix, el Owen, durant la Primera Guerra Mundial. Es contem el moviment Bugle Sang just després del Dies Irae.
Fantàstica, una música magnífica, la de Britten, però la veritat és que jo esperava alguna sorpreseta més de cara al segle XX, no? Perquè així, entre Delius, Duruflé i Britten, la veritat és que estem escoltant música molt, molt consonàntica, no, Álvaro?
Havíem dit que estàvem a Microcosmos.
Sí. I havia escoltat a Verdi i dic, uau,
claro, claro.
A què vindrà després, no?
Què vindrà després de Verdi?
Senyores i senyors, no ens anem a quedar així, eh?
No, no.
Anem a continuar i hem preparat una sorpreseta, així que anem a la sorpreseta, vinga. Thank you.
Bé, esta sí que és una sorpresa. És un kirie que no esperàvem, La veritat és que espectacular.
No sé si és l'únic que em passa, però tinc aquella peculiaritat que quan escolte música m'imagino coses. Sí. Jo no sé si heu vist el capítol de Black Mirror,
de
les abelles.
No l'he vist.
Per favor, no deuria haver-ho dit, però que els nostres oients li posen música a aquest capítol.
Aquest
Requiem és el Requiem de Giorgi Ligeti. Uh-huh. El va compondre entre els anys 1963 i 1965 i és una obra colossal, com ja hem vist, per a cor i orquestra a gran escala.
Colossal també, no? Vull dir...
Eixe xiste sobrava, No. Vinga, està dividit en quatre moviments. L'introitus, el kirie, el dies irae i el lacrimosa, com a punt final.
Però, si parlem dels compositors destacats del segle XX, i així ve... No va faltar Stravinsky.
Stravinsky, el gran Stravinsky, que sempre apareix en tots els programes.
En tots.
També té un Requiem? Sembla que sí. O sigui, també té un Requiem el senyor Stravinsky, no?
Té un Requiem i és una obra de 15 minuts anomenada Càntics de Requiem.
Toma ja el gran Stravinsky, això és el Dies Irae, no?, d'eixe Requiem.
Efectivament, és el Dies Irae, realment és una missa de Requiem amb totes les de la llei, només que dura menys de l'habitual, és una composició d'aquest estil.
Bueno, de fet a mi este Dies Irae, eixe inici, eixos colps, no?, em recorden a este altre Dies Irae. A veure vosaltres què és el que vos sembla. Sí, el Dies Irae del Requiem de Mozart, amb el que hem començat el programa, no? No vos sona un poc?
Mario, crec que estar així a l'estudi en els cascos, el micro, no t'has sentat massa bé.
No, és veritat, no? No vos sona un poquet, de l'inici, pam, i aixòs colps?
Això que ho decidís que cadascú, però anem avançant en el temps.
Vale,
i
sí,
tenim a Krzysztof Penderecki, que en 1984 va estrenar el seu Requiem polonès.
Aquesta obra va ser revisada i ampliada pel propi compositor, afegint una xacona dedicada al papa Joan Pau II.
Joan Pau II, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, el papa Wojtyla. Sí, sí, no, és veritat. Cal destacar que aquesta obra es coneix com a Requiem polonès perquè la va dedicar Penderecki a totes les víctimes i herois de la història polaca, no?
Però atenció, que semblava que s'havíem allunyat de la tonalitat i la consonància, però en el 1985 s'estava fent aquesta música.
Quines trompetes anunciant el Dies Irae, el dia de la ira, espectacular.
Això que acabem d'escoltar és el Requiem d'Andrew Lloyd Webber.
El mateix de Jesucristo Superstar, ixe gran compositor.
Efectivament, no? El mateix. La veritat és que té un estil inconfundible.
Sí, jo m'esperava escoltar cantant a Camilo Sesto. És la versió que faltava.
Ja, no, quasi. I la Nati Peluso, ja
sí,
estarien
sí,
tots,
sí.
No?
El Requiem de Lloyd Webber amb Camilo Sesto.
Bé,
però sí,
vinga.
La veritat és que increïble, un estil inconfundible, no?
I l'estil inconfundible és el que ve ara, el de John Rutter, també molt bonico, i amb aquesta obra de 1985. I heard a
En este rèquiem, John Rutter combina els textos en llatí de la missa de difunts amb textos de cançons en anglès.
Un exemple és la cançó The Lord is my Shepherd, que escoltarem a continuació.
La veritat és que molt bonica, eh? Dins de l'estil de John Rutter, en l'any 1985, eh? Ojo.
Totalment.
Seguim al segle XX, no?
Sí, sí, seguim al segle XX.
Ja de tot. Només cal visitar la seva missa per a xiquets o el seu Magnificat per trobar este llenguatge, prou tradicional en molts aspectes.
Però jo tinc una última per acomiadar el programa, una selecció meua, saps? Denominació d'origen.
Mario, no estic segur que voler saber quina és la teva selecció.
Gran reserva, aleshores. Esta és la meua selecció. Este es el Requiem de Carl Jenkins, compositor minimalista. En esta obra, Jenkins combina els textos de la missa en llatí amb textos de haiku, un estil de poesia japonesa.
A més, com podem escoltar, també inclou en l'orquestració instruments típics orientals, com el shakuhachi i la darbuka.
Efectivament.
Però jo sé que Carl Jenkins també vol fer música tipus de la pel·lícula d'Avatar, no?
Sí, home, tu volies Avatar, doncs pues així tens l'Avatar. Bé, pues, esta és la part del Dies Irae que podria sonar perfectament a Pirates del Caribe, la veritat.
O també a una classe de CrossFit.
Sí, perfectament, podria sonar. Bé, ens quedem sense temps. Amb esta música de Carl Jenkins ens acomiadem. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, radio.upv.es, 102.5 de la freqüència merengada, @microcosmos047 a xarxes socials. Gràcies per la vostra presència, Álvaro.
Tot un plaer.
I gràcies, Pablo, per estrenar-te per segona vegada, però ara ja sí a l'estudi en propietat a la UPV Ràdio.
Moltes gràcies.
Gràcies a Saritorio, que està en la producció i ens aguanta amb tota la perseverància i la resistència que cal. A vosaltres, gràcies per estar ahí, si ens esteu escoltant, i fins al pròxim programa. Moltes gràcies, bona música i adeu.